y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Bon dia. Com esteu? Les 12 i 20 minuts des de Barcelona per tota Catalunya, Herrera COPE. Espero que estigueu bé. Escolteu, no sé si us passa, però caminar per les voreres ja no és tan plàcid ni segur com fa un temps. En els últims anys, diferents elements han colonitzat aquests espais que creiem o crèiem fins ara que eren exclusius dels vianants. L'auge de la bicicleta, un mitjà de transport net i se suposa que idoni per a rebaixar la tensió del trànsit i la contaminació a les ciutats, ja fa temps que va començar a donar problemes als vianants pels molts transgressors que roden per les voreres. Alguns s'ho fan amb tanta impunitat que, a més de no admetre queixes dels vianants, tampoc es reconeixen culpables en els contratemps. Aquesta transgressió de les normes de trànsit s'ha vist en els darrers anys superada per la irrupció del patinet elèctric. Aquest enginy, que al principi semblava destinat a resoldre de manera fàcil i barata la mobilitat en els trajectes curts, està donant tants mals de caps que els ajuntaments ja no saben com abordar els conflictes que causen. El que la normativa municipal de ciutats com Madrid o Barcelona permeti aparcar les motos a les voreres no sols resta espai als vianants, obligant-los a sortejar-les en llocs on l'ocupació és major, sinó que també comporta uns certs riscos. Hi ha motoristes que per aparcar accedeixen des dels passos de vianants a les voreres amb la mateixa alegria que si rodessin per la calçada. Així que el desemparament és total. Soc la Montse Rodríguez i, com deia, estàs escoltant Herrera COPE Catalunya i Andorra. Estarem amb tu fins a les dues, amb tota l'actualitat del dia i, a més, amb temes força interessants, com, per exemple, avui parlarem de les residències de gent gran, que, si res no canvia, el 20% de les places d'aquestes residències poden desaparèixer. T'ho explico d'aquí a res.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aunque digas no sé.
Atenció amb aquesta notícia. El 20% de les places a les residències de Catalunya poden desaparèixer. El conseller de Drets Socials, el senyor Campuzano, admet que la nova normativa busca garantir la qualitat de les residències i que això podria implicar que es perdi algun llit. La pèrdua d'aquestes places, hem de dir que encara, crec jo, que crearà un problema més gran el que s'afegeixen a tots els que ja existeixen. Volem parlar de tot plegat amb la Raquel Torres, que és la presidenta d'ACAT, l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència. Senyora Torres, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse.
Pregunta, està vostè d'acord amb les paraules del conseller de Drets Socials?
Pues no podem estar d'acord ni no d'acord, perquè són dades que encara no tenim a dia d'avui, no ens consta a nivell de volum dels associats de CAT que estem en aquests percentatges del 20%, però és cert que donades les dates que s'han posat per la presentació de l'acreditació, no sabem o no sabrem fins a passat setembre o més bé cap a finals d'any quins seran aquests percentatges.
Deia jo que això crearà, crec jo, un problema més gran que s'afegeix a tots els que ja existeixen. Està una mica la situació descontrolada, crec jo, vist des de fora.
Està clar que si anem al tancament o a la no acreditació d'algunes entitats que a dia d'avui funcionen, estarem agrandant, si més no, aquelles llistes d'espera que ja són difícils d'entendre amb una situació de dependència, amb unes llistes de dependència enormes i d'anys d'espera.
La pregunta és, què passa amb aquestes persones que puguin perdre la seva plaça si aquesta s'elimina? Què fem amb aquestes persones? Les posem a les últimes a un altre centre? Els diem que trigaran 2 anys més a ingressar-la en una residència? Clar, hi ha moltes preguntes darrere de tot això.
Clar, Montse, aquí es presenten dues preguntes. Una, les persones que a dia d'avui estan ocupant una plaça en el règim de col·laboració, que seria el règim afectat en aquesta extinció de conveni, No perdrien la seva plaça, perquè això és una garantia que ens ha fet el departament. En aquest procés d'extinció de la col·laboració no es perdrà la plaça ja ocupada. Mm. Si més no, aquella entitat que no pugui acreditar, sí que aquella plaça, una vegada es desocupi pel motiu que sigui per l'usuari, no podrà tornar a ser ocupada en règim públic. La segona pregunta, i aquí ve una mica el drama, no?, que exposem, és que no tenim resposta per part del departament a què passa amb aquestes llistes d'espera existents amb les entitats que no acreditin.
Uh-huh. Perquè estem en una societat, l'Europa cada cop està més envellida, a Espanya hi ha pocs naixements, la població cada cop, gent més gran, crec que no s'està fent bona política envers això, no?, de vista a un futur molt present, que és el que tenim avui en dia, aquestes manques de places, i que això anirà més.
Sí. Clar, Montse, el problema que tenim és que no s'estan fent no són ni bones ni dolentes. És que nosaltres, des de les patronals i des de les entitats que fem seguiment dels centres i de l'atenció a les persones, el que hem vist i estem veient reiteradament a qualsevol moviment polític és que no es fan polítiques reals per poder copsar aquest problema, si més no, realitat que tenim sobre la taula. O sigui, el creixement demogràfic i cap a on anem no s'està assolint ni s'està posant dintre dels programes polítics dels partits ni dels governs per poder encetar aquesta situació a mig o llarg termini.
Uh-huh. Perquè, Raquel, quan parla el senyor Campuzano, el conseller de Drets Socials, de que amb aquesta nova normativa es busca garantir la qualitat de les residències, està dient que no tenim ara per ara bona qualitat i que si eliminem aquestes places de més, la qualitat serà la que ha de ser?
No. Nosaltres entenem el decret d'acreditació, el que pretén i el que entenem és que ja hem de posar un criteri quan es passa d'un règim de col·laboració, que entenem que pel ciutadà que no està immers dintre de les polítiques de dependència és complicat d'entendre, però el règim de col·laboració ho tenen les entitats privades. Per tant, per poder fer aquest pas a concert social, que és el que pretén aquest decret del 2020, hem de posar filtre en algun lloc. Això estem d'acord. És complicat, a vegades, quan presentem, no?, això passa amb licitacions, passa amb concursos, quan presentem aquestes documentacions, els criteris que es trien a nivell tècnic són els que són. I intenten donar una visibilitat o una visió d'aquella entitat, tant a nivell de qualitat com a nivell estructural com a nivell material. Uh-huh. Què ens vol dir el senyor Campuzano amb això? Home, això ho ha d'explicar el senyor Campuzano, però com a entitat entenem que no és que no tinguin qualitat, perquè estem cansats de dir que la qualitat no es pot mesurar si una habitació fa mig metro més o menys. S'hauria d'anar més enllà i veure aquells informes d'inspeccions anuals que ens fan i veure que aquella entitat està donant un servei de qualitat.
Exacte.
Està clar, hem de posar el filtre en algun puesto. Està clar, perquè no pot ser que edificis o estructures que no compleixen amb una normativa actual tot valgui, no tot val. Però està clar que l'entitat que a dia d'avui compleix amb uns criteris d'atenció assistencial, que és on anem nosaltres a posar el focus,
efectivament,
no es podrien quedar enrere.
Efectivament, perquè s'ha de mirar quines són les persones que tenen cura dels nostres majors, s'ha de mirar quin és el tipus d'alimentació que estan tenint, no? Perquè malauradament em ve a la ment imatges molt desagradables, sobretot en la pandèmia, no? I també imatges que he vist de com es tracta en algunes ocasions a la nostra gent gran en algunes residències. I això és molt dur, primer per la gent que hi és i després per la gent gran que pot estar a punt d'entrar en una d'aquestes residències, no? Que diu, jo no vull això per mi.
Està clar. Sabeu què passa? Que som un sector bastant golpejat. Des de la pandèmia hem sofert unes imatges o hem fet unes imatges cap a la ciutadania que no són o no haurien de ser les que realment representen el sector. Està clar que entenem que els mitjans de comunicació fan ressò d'allò que surt de la norma, en això estem d'acord, però no ens podem quedar amb aquestes imatges. Entenc perfectament el que dius, no es pot permetre. Nosaltres estem totalment a favor de que aquelles entitats que no compleixin amb aquests estàndards no poden continuar, i més amb diners públics, perquè estem parlant de dos cribatges, eh? No estem parlant que aquelles residències hagin de tancar, sinó que no podran optar a un règim de concertació amb diners públics. Però està clar que nosaltres hem de vetllar per aquesta qualitat, com tu dius, en alimentació, en assistència, en cura, amb espais, amb modernitat de l'atenció. No podem quedar-nos amb aquella visió d'aquells centres, no? De tipus, com diuen, malament dit moltes vegades, que diuen que són com guarderies o com pàrquings. Sí, no ens podem quedar amb això. Ens hem de quedar amb la persona viu a la residència, la seva casa és la residència, i hem d'anar cap a aquest model. És cert que amb aquest criteri i amb aquest decret d'acreditació no només parlem de residències, també parlem dels centres de dia, tots els serveis d'atenció a les persones estan en el focus de fer aquest cribatge, i veurem com acaba sent aquesta visió favorable o desfavorable de les acreditacions a nivell de sector.
Raquel, també és dur el fet de que, per fet, no sé, d'una malaltia d'un dels nostres familiars, parlem de l'Alzheimer, per exemple, no? El fet de que no hi hagin places i que la gent ha de deixar el sou de quasi bé tota la família, si parlem de gent treballadora de peu, tot el sou per poder tenir aquesta persona a una residència. Això no ens ho podem permetre avui en dia. O sigui, és que aquestes persones haurien de tenir garantida una plaça allà on sigui, no depenent de si tens o no calés per deixar una persona.
Totalment, és dramàtic. O sigui, és el que et dic, les polítiques de dependència no estan, no estan a basar amb la realitat, ni cap a on anem, ni en els salaris o la capacitat econòmica que tenen avui dia les famílies. O sigui, no pot ser que una persona que ha treballat tota la vida avui arriba als 80 i es veu en una llista d'espera de 4 anys, però és que quan arribi tota la despesa, com tu dius, l'haurà de fer amb la seva pensió, potser ha de posar a disposició part del seu patrimoni i la família ha d'ajudar per poder pagar aquella plaça. Tot això, sota el paraigua de que les polítiques de dependència no s'estan fent per ajudar el ciutadà en aquesta part o en aquesta nova etapa de la seva vida.
Jo sempre dic, Raquel, que em treu de polleguera quan els polítics d'aquest país, tant és del color que siguin, quan hi hagin eleccions es posen al costat de la foto dels avis, no? Això sí, no? Per això sí, però per tenir cura d'ells, no. I això és realment... Bueno, podia dir una paraulota, però dic em treu de polleguera.
Totalment, és que és el que et dic, o sigui, no veiem que després això aterri amb normatives o amb finançament real. O sigui, això és el sector de la dependència, és un sector infrafinançat històricament. O sigui, el ciutadà pot tenir la percepció que es donen unes cures molt justes o amb un nivell de qualitat no desitjable, però és que hem d'entendre que tenim un sostre de finançament, perquè nosaltres rebem o tenim un sostre posat a nivell de tarifa, i amb això hem de fer tot. Hem de pagar salaris, tothom volem que els salaris de les persones que fan atenció a la dependència siguin més una miqueta, pues, si més no, equiparats a el que seria un departament de salut o un...
Sí, sí.
Perquè l'atenció al final que fem a la persona és pràcticament la mateixa. Aleshores, no pot ser que volem per una banda o exigim per una banda que els salaris s'equiparin, però les tarifes no van en aquest sentit. O sigui, el creixement tarifari del sector de la dependència és tan irrisori que no podem fer aquestes polítiques. Per tant, el ciutadà, des del dia d'avui, hauria de tenir consciència que en aquesta etapa, si no tenim una desgràcia, hem d'arribar tots, perquè potser un hospital, si ens cuidem, no hem de passar. Però pel sector de la dependència, si no tenim un greu ja abans, hem de passar sí o sí. I jo vull ser cuidada amb unes garanties i vull estar, com diem, a casa meva, però que no sigui no, una cova. Jo vull estar en una residència amb cara i ulls, vull estar que em puguin venir a visitar i que això no signifiqui que la meva família es sagni salarialment, no?
Efectivament. Doncs ho has dit molt clar, Raquel. Haurem d'esperar al setembre, almenys, per saber què passa amb tot això del que hem parlat, no?
Sí, us encoratgem als medis a fer aquest seguiment, si més no, més enllà del setembre, perquè començaran a arribar aquestes propostes d'acreditació, i a partir del febrer i fins l'octubre del 2025 veurem com fem aquest traspàs de col·laboració a concert i com queda el parc residencial i de centres de dia de cara al ciutadà i el número de places, en quin sentit ha estat, pues, si no minvat,
sigui afectat.
Doncs estarem molt pendents. T'agraeixo moltíssim, Raquel Torres, presidenta de l'associació ACAT, de Centres d'Atenció a la Dependència, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies per la tasca que feu, i entre tots plegats, i sobretot els que mouen els calés, que són els polítics, sisplau, una mica de seny, perquè vostès segur que també volen arribar a tenir una certa edat, ser grans i estar ben cuidat. El que passa que, clar, si tens calés i pots anar a una privada, guai, però si no, ja seria una altra cosa. Raquel, gràcies i bones vacances.
Gràcies, Montse, a tots vosaltres. Bon estiu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
El verano es la época del año más esperada y feliz para los niños, pero no será así para todos. 9 de cada 10 familias atendidas por Cáritas han reducido las actividades de ocio por falta de dinero. Con tu ayuda, lograremos que los niños y niñas de estas familias puedan disfrutar de actividades de ocio, casales o campamentos de verano. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona, llamando al 93 112 7010 o al Bizum 333-81. Ayúdales y haz que vivan un verano para recordar.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Las 12 y 30 minutos, estás escuchando Herrera, COPE Catalunya y Andorra, y nosotros seguimos hablando, como todo el año, con los amigos del Plan 1, 2, 3. Ya sabes que ellos son el empujón que necesitas este verano para acabar de perder peso y la grasa localizada en tan solo 3 semanas. Y atención, porque vas a perder de 4 a 7 kilos y te deshinchas la barriga. Pierdes centímetros en las zonas problemáticas como la cadera, brazos, espalda y piernas, que les cuesta quemar pues esa grasa de más. Y además, si lo haces, te vas a ver más tonificado. Vamos a hablar con ella, con Enriqueta de Clinitec. ¿Qué tal, Enriqueta? Buenas tardes.
Hola, Montse, muy buenas tardes. Pues con el plan 1, 2, 3, que vamos a perder de 4 a 7 kilos y sobre todo, Montse, bajar más de 4 centímetros de volumen. Y lo vamos a conseguir en tan solo 3 semanas, comiendo, porque no son batidos. Y además, el plan 1, 2, 3 tiene múltiples beneficios. Reducimos la presión arterial, regulamos el colesterol, el azúcar, mejoramos la movilidad articular de rodillas y de espalda, porque conseguimos bajar de peso, ¿no? Así que consigue una figura más atractiva, elimina, dile adiós a esa celulitis, a esas estrías y a la grasa con tu plan 1, 2, 3.
Bueno, un tratamiento del plan 1, 2, 3, que Enrique te quiere decir, no es un medicamento, es natural, está compuesto a base de plantas, minerales y vitaminas con registro sanitario, lo que significa, Enriqueta, que no tiene efectos secundarios y que además no interfiere con medicamentos que ya estemos tomando. Y lo mejor de todo es que no hay riesgo de efecto rebote al ser un producto natural. Y también, importantísimo, apto para todas las edades, hombres, mujeres.
Sí.
Así que si están cansados de hacer dietas estrictas y no adelgazas, pues pásate ya al plan 1, 2, 3, ¿no?
Así de sencillo y así de fácil, ¿no? Y además es súper fácil de hacer. Si te parece, Montse, repasamos las 3 semanas, ¿eh?
Venga, pues vamos. Mira, con esas semanas. ¿Qué pasa en la primera?
Pues en la primera semana lo que pasa es que vamos a deshincharnos, vamos a reducir la retención, a combatir el estreñimiento, la inflamación, a bajar más de 2 kilos y tomaremos los sorbes con sabor a piña.
Todo eso pasa en tan solo una semana. Vamos a la segunda.
Pues a la segunda semana serán los sorbes con sabor a naranja, que cuidamos la flora, renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo para que vaya más rápido, mejorar la digestión. ¿Por qué? Pues porque son probióticos. Y aparte de seguir perdiendo kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen.
Bueno, pues vamos a la tercera y definitiva.
Definitiva, que llegan las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, nos calman la ansiedad, nos ayudan a eliminar la grasa localizada y el resultado en las 6 semanas en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres el PER 123? Pues llámame, el teléfono, que es fácil, ¿eh? 650-51-52-53. Por teléfono te damos toda la información. No tienes que desplazarte a ningún centro. Y si lo quieres, pues lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio o donde quieras, por mensajería y por ser oyente de COPE, sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el teléfono. 650-51-52-53.
Recordemos, es económico, vamos a bajar de peso y de volumen. Y de regalo, Enriqueta, ya sabes que yo soy la más pidona de todas las pidonas. Y esas infusiones que están tan buenas y que son drenantes y saciantes, y esas galletas para la merienda o desayuno, se la merecen los oyentes de COPE, ¿no?
Es que los oyentes de COPE se merecen el mejor plan para perder peso, que funciona, que es el 1-2-3. Pero es que además, ofertón. Es una oferta, yo, mira, veraniega le vamos a decir, Monse, ¿eh? Vamos a regalarles, tú me lo has pedido, ¿eh? Las 3 infusiones, la detox, más la lipo, más la drena, que se pueden tomar fresquitas con este calor. De regalo también con el plan, las galletas, que son de pura fibra, de cúrcuma y chía, riquísimas para el desayuno o para la merienda. Pero atención, Monse, de regalo también con el plan, nuestro gel reductor, quemagrasas, que lleva rolón incorporado y que es extraordinario para esta temporada. Fíjate qué gran promoción con el mejor plan para perder peso, que es el plan 1-2-3. Eso sí, llama ahora, entra en la promoción. 650-51-52-53.
Ya lo sabes, si te sientes cansado, hinchado, bueno, pues lo mejor que puedes hacer es perder esos kilitos de más de 4 a 7 en tan solo 3 semanas. Y adiós a la inflamación, a la retención de líquidos, a las piernas cansadas, y sí, consigue un cuerpo más ligero y esbelto este verano. Y el número de Enriqueta del plan 1-2-3, 650-51-52-53. Hasta mañana, Enriqueta.
Hasta mañana, corazón, un beso muy fuerte.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Sempre que parlem de pobresa energètica, posem la mirada a l'hivern, no? De la quantitat de gent que, per manca de recursos, no pot posar la calefacció ni l'estufa i viuen una situació tremendament dura. Però és que la pobresa energètica no és només a l'hivern. Malauradament, també a l'estiu passa això. Atenció, perquè l'AMB ha fet un estudi, una enquesta, on constata que els casos de pobresa energètica per combatre la calor creix en un 7%. Però això s'afegeix al fet de que més d'un 30% de la població vulnerable de l'àrea metropolitana no pot pagar aquest consum de l'aire acondicionat a l'estiu. En parlem de tot plegat amb la Anna Romero, que és la cap del Servei d'Emergència Climàtica de la AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Senyora Romero, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
No sé si estarà amb mi amb el tema de que sempre que pensem en el tema de això, de gent vulnerable i el tema de l'energia, sempre pensem més a l'hivern, no?
Sí, jo penso que fins ara era així, però cada estiu, malauradament, ens porta a canviar aquesta manera de pensar i a veure doncs, que aquests estius més llargs, més intensos, més calorosos, doncs evidentment també ens fan més vulnerables.
Vostès han fet una enquesta, no? Percepcions i estratègies d'adaptació a la calor extrema de les llars vulnerables metropolitanes, elaborat per vostès i també l'Institut Metrópoli. Quines són les dades que es poden extreure a banda d'aquesta que jo deia de que ha pujat un 7% aquesta pobresa energètica en comparació als dos anys enrere?
Jo crec que és molt interessant aquesta enquesta, que com bé deia, ho hem fet nosaltres i l'Institut Metrópoli, destacar que aquesta enquesta més s'ha centrat en persones que ja teníem identificades com vulnerables a la calor. A l'àrea metropolitana sabem que hi ha aproximadament 520.000 persones que es concentren en 9 dels 36 municipis metropolitans que són especialment vulnerables a la calor perquè viuen en zones doncs, que són molt denses, no? On hi viu molta població, on hi ha poca presència de verd, on els edificis són antics, etc. I aquesta enquesta que destaca aquesta xifra del 30% de persones que no poden doncs, pagar la factura energètica es concentra en aquests barris. Com demanàveu, hem vist que hi ha altres resultats importants, com per exemple que 5 de cada 10 persones encastades manifesten que tenen altres dificultats relacionades amb la salut. Això és molt important, no? Aquest impacte directe de la calor sobre la salut, com per exemple doncs, la dificultat per conciliar el son, cansament, angoixa, malestar emocional, fins i tot la calor es relaciona directament amb l'increment doncs, de malalties prèvies, que poden ser des de mal de caps o migranyes a l'empitjorament de malalties cardiovasculars. O fins i tot amb persones doncs, que pateixen algun tipus de malaltia mental, de trastorn mental i que han de medicar-se, se sap que alguns d'aquests medicaments tenen impactes negatius sobre la salut, també, perquè poden fer augmentar la temperatura interna del cos.
Anna, en aquesta enquesta també destaqueu que un prop d'un 20% de la gent no pren mesures bàsiques contra la calor, no? O alguna cosa tan senzilla com beure més aigua i evitar fer activitats físiques a l'aire lliure, no? Ni opta tampoc de manera de canviar de vestir-se o els aliments que menja, no?
Sí, efectivament. Hi ha un 20% de persones que no adopten aquestes mesures que són senzilles, no? Que formen part doncs, de mesures que es poden aprendre d'uns hàbits incorporats. I segurament és un aspecte que es pot millorar doncs, a través de la formació o també, que ja es fa, reforçant doncs, el que fa el servei de teleassistència amb qui nosaltres col·laborem, per exemple, el servei de teleassistència que durant l'any doncs, assisteix a persones vulnerables, com sobretot poden ser doncs, les persones grans, no? Vulnerables a la calor. Ells durant l'estiu, quan es preveu que hi hagi episodis de calorades, ja informen especialment doncs, de la necessitat d'hidratar-se, quines són les millors hores per sortir no, de casa quan aquestes persones no tenen les llars especialment aïllades, quins espais climatitzats poden donar-los una estona de descans, etc. Tot i així, com dèieu, hi ha un 20% de persones que no s'aprofiten d'aquestes mesures.
Escolta'm, les opcions per refrescar-se, què diu la gent en aquesta enquesta? La majoria opta per marxar a la platja?
Hi ha una diversitat de resultats. Hauríem de distingir entre les mesures que s'adopten dins de casa i les mesures de fora. Dins de casa, la veritat és que ens ha sorprès el percentatge de gent que té sistemes d'aire condicionat, un 60%. Ara bé, amb aquesta xifra que dèiem al començament de l'entrevista, un 30% de persones no pot pagar la factura energètica i, per tant, no pot fer servir aquest aire. També en les nostres contrades doncs, estem acostumats a tenir persianes no? A les llars. També és una mesura que es fa servir molt. Cada vegada més persones adquireixen ventiladors. Fora de les llars, doncs, moltes persones van als espais oberts, a les platges, als rius, etc. És molt important, aprofito doncs, per fer èmfasi en preservar aquests espais. També altres persones van a refugis climàtics, no? Espais privats o públics, doncs, que tenen aire condicionat i en els quals poden tenir una estona de descans. Aquestes són les principals estratègies que adopten les persones encastades. N'hi ha d'altres, més minoritàries, com per exemple posar tendals, refrescar-se en fonts públiques o les persones que poden, doncs, anar a segones residències. Aquestes serien més minoritàries.
Uh-huh. Hi ha una cosa important a destacar, Anna, que hem de dir que els resultats de l'enquesta desprenen que hi ha coneixement dels ajuts per estalviar la factura d'energia, però força desconeixement sobre els programes d'atenció a la calor, no?
Sí, jo crec que els ajuts, els programes assistencials, normalment tenen sistemes d'informació molt directes i estan consolidats per part de les administracions. Els sistemes d'avisos per la calor són recents. De fet, just des de, crec que és des de l'any passat, des del 2023, el Servei Meteorològic de Catalunya va activar els avisos per calor nocturna, perquè també són importants, no? I hem d'aprendre tots plegats a com rebre, doncs, aquesta informació, a com subscriure'ns, doncs, als serveis d'alerta, els serveis de teleassistència ho estan fent, però encara més, doncs, incorporar també aquests avisos d'alerta per calor nocturn, no? Igual que es fa de dia, etc. Mm-hmm. Tenim tot una missió en quant a difondre i a fer pedagogia activa.
Clar, perquè
d'aquesta situació que tindrem cada any més.
Clar, perquè amb el canvi climàtic la calor ha arribat per quedar-s'hi, perquè és dur, perquè hi ha bona part d'aquests encastats que no saben com accedir a aquestes ajudes econòmiques, no? Per aïllar, per exemple, els seus habitatges, que d'ells nosaltres des dels mitjans ens fem ressò, no? Però s'hauria de fer encara més, no? Perquè aquesta gent potser ara mateix ens està escoltant algú i diu, escolta'm, no sabia jo que podia demanar una ajuda, no?, per estalviar la factura de l'energia, tant a l'hivern com a l'estiu.
Sí, és cert, és a dir, s'hauria de fer. De totes maneres, jo crec que és important que no perdem de vista la globalitat, val? Perquè aquestes mesures, com per exemple, doncs, posar-se aire condicionat, que són necessàries, i sobretot quan parlem de persones especialment vulnerables, també, doncs, són mesures que comporten un augment del consum energètic, és a dir, un augment d'aquesta factura que molta gent no pot pagar i que comporten un augment de gasos d'efecte hivernacle, no? Que és justament el que està fent empitjorar les condicions d'habitabilitat del nostre planeta, no? Per tant, hi ha altres mesures de caire estructural, o que nosaltres anomenem més col·lectives, com per exemple l'accés a les energies renovables, que les llars tinguin accés, les llars especialment vulnerables, a més, no?, a la instal·lació d'energia fotovoltaica, a compartir energia entre els seus veïns, no? Això són mesures estructurals i que, si hem declarat l'emergència energètica, com per exemple ja ho hem fet a l'àrea metropolitana o molts altres ajuntaments, doncs hem de fomentar aquestes mesures públiques i col·lectives, facilitar, doncs, l'accés a l'energia de manera més econòmica, però també renovable. És importantíssim en la situació de lluita climàtica en la que estem.
El que està clar és que manca de moltes obres a molts edificis molt antics a l'àrea metropolitana i a Barcelona, no?, que no estan aclimatats per aquesta eficiència energètica, no? D'aquí que els arquitectes facin campanyes també perquè la gent sàpiga que has de tenir els tancaments bé de les finestres, aïllar parets, etcètera, no?
Sí, aquestes mesures són molt importants, són costoses, però, per exemple, en l'anàlisi que nosaltres tenim de vulnerabilitat a la calor, hi ha alguns barris de l'àrea metropolitana que són barris on les desigualtats són importants, com el barri, per exemple, de Sant Cosme al Prat, on hi ha hagut programes públics de rehabilitació en aquesta línia que comentes, de millorar els aïllaments, els tancaments, etc. I on s'ha vist que aquestes famílies que viuen en aquests habitatges són menys vulnerables. És a dir, que és molt important, evidentment, conèixer aquestes possibilitats de rehabilitació.
És dur que aquest ple segle XXI, no?, que parlem d'intel·ligència artificial i de tantes coses noves, encara parlem de pobresa energètica, perquè torno a recordar que no només és a l'hivern, sinó que a l'estiu estem parlant de gent gran, gent que potser no pot sortir de casa, gent que està enxufada a una màquina i que necessita aquesta llum, no?, per poder sobreviure, per poder estar connectats a aquella màquina. I és dur saber que ha augmentat aquest 7% en comparació amb aquests dos anys enrere, i com bé dèiem abans, Més d'un 30% de la població vulnerable de l'àrea metropolitana no pot pagar el consum d'un aire acondicionat a l'estiu. Li agraeixo molt a Anna Romero, cap del Servei d'Emergència Climàtica de l'AMB, l'àrea metropolitana de Barcelona, que hagi estat amb nosaltres. Li desitjo bon estiu.
Gràcies, igualment.
Fins la propera. Gràcies.
Fins la propera. Adéu, bon dia.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Así es, estás informado y también tenemos muy buenos consejos para ti que nos escucha. Posiblemente, si hablamos de herencias, algunos de vosotros os vais a poner las manos en la cabeza, ¿no? Porque decís, bueno, no veas los problemas que tenemos cuando hemos heredado. Algunos han heredado, pues igual que bienes, también han heredado partes negativas en una herencia, ¿no? Aquello que también se debe. Bueno, si tienes problemas con una herencia, vamos a hablarte de los amigos de Heredex. Si tú, por ejemplo, tienes un inmueble del que solo te pertenece una parte de tu herencia y alguno de los copropietarios se niegan a vender, bueno, pues esto es algo que puede pasar habitualmente cuando uno de los cotitulares pide una cantidad exagerada o bien reside en el piso y sin tener en cuenta el perjuicio que ocasiona al resto, que se niega obviamente a vender. Si te quieres deshacer de tu parte, evita juicios y problemas y Heredex compra tu copropiedad liberándote de conflictos. En tan solo 48 horas vas a tener una oferta sin compromiso. Contacta con Heredex, recuerda, Heredex, vende y deja atrás los problemas heredados. Si es que a veces lo que tienen las herencias es eso. Si te toca, bien, y si no, también. Herrera COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
D'arribar a la una del migdia, la sintonia de la cadena COPE, fins aquí arriba Herrera COPE Catalunya i Andorra, però d'aquí un moment tornarem, si vols, en format migdia per parlar del E. coli. Saps que és un bacteri que està esquitxant i molt la polèmica dels Jocs Olímpics, sobretot pel tema del riu Sena, que es veu que no està en les condicions que haurien de ser-hi. Hem de dir que l'E. coli, la presència és habitual en el nostre organisme, però en alguns casos poden tenir conseqüències negatives per la nostra Salut. En parlarem d'aquí re amb el cap clínic de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Joaquín López Contreras. Però això serà a partir de la una. Rep la salutació de la Montse Rodríguez. Gràcies per haver estat amb nosaltres. I ara les notícies i la connexió amb els Jocs de París amb Manolo Lama al capdavant del gran equip que està desplaçat. Són els últims dies, eh? Fins ara.